l'hora negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Què passa? Per què et despulles?
Què passa, noia? Primer bon dia. Arriba a les 10 del matí, ja tinc calor. No, a veure, el Jofre Genoé m'ha promès que,
que
arribava la tardor...
La que provoca calor.
No ho sé. El Jofre sempre em diu que ve la tardor i no ho sé. Mira, ja estic amb màniga curta. Avui me'n vaig a Valls, Maica.
Ah, molt bé.
Sí, acabo el programa, cotxe i cap
a
Valls.
I a calçots ja o encara no?
Crec
bueno, que encara... Ja, i espera't, doncs
crec que s'han acabat ja, sí.
Els anem a Valls són per... d'hivern o d'estiu. Perdó.
Jo crec que a partir del mes de febrer, cap al febrer? Calçotades. Sí.
Febrer calçotades?
A partir del febrer calçotades. Me'n vaig a Valls perquè demà suplement sencer des de les 6 del matí.
Castells.
I fins a les 4 de la tarda...
Perdona?
Sí, sí. Sí, sí, fins a les 4 de la tarda. Suplement Diada Castellera Santa Úrsula, inauguració del Museu Casteller a Valls.
Ai!
Hem muntat un sidral a Valls.
Ostres!
Els Tres Rondes, el Quim Rutllant, Letícia Dolera...
Fa molt de temps que no
Mariona
portes.
Escoda, guanyadora d'Eufòria...
Tenim un programa.
I, a més, quan hi ha el tema dels castells, a mi és una cosa molt radiofònica, també, perquè és molt visual.
Clar.
Però a mi m'agrada sentir el castell i que tothom estigui en silenci i sentir els caps de colla com s'escridassen i...
Ara et dic...
A veure, és de cap de colla.
Ara diré una cosa que és allò que es diu sense filtres, però no he anat... Crec que no he vist en directe un castell en la meva vida.
Doncs és una experiència... Jo tampoc
ho havia fet.
Jo no ho havia fet i a mi això m'ho ha descobert el suplement i és extraordinari. Et dic una cosa, no en tinc ni idea de castells, però estic tan ben acompanyat demà del Josep Almirall, del David Prats...
Perquè és tot molt tècnic i és d'una complexitat...
I la gent que en sap ho viu, hi ha una rivalitat històrica. Demà, és a dir, hi ha les dues colles de Valls que hi haurà bufetades per veure qui...
I des d'on fas la retransmissió?
Des de la plaça del Blat. M'han posat allà un balconet.
Un balcó per veure-ho.
Sí, vull dormir allà ja per anar-nos a climatant.
Ah, molt bé. I com aguanta la veu tantes hores?
Només està fotut aquests dies. Vull dir que mira, amb pròpolis...
Has vist que la meva veu està molt
millor? Està molt millor,
sí. Saps que et vaig explicar la meva experiència amb el meu otorrino, que et vaig dir que era la otorrino del Cuní, el Pere Clarós.
El doctor Cuní.
No, que tu vas dir que era el doctor Cuní, i no, era el doctor, el Pere Clarós. Doncs ahir vaig tornar, que tenia hora, no vaig vomitar, o sigui, ja sóc una senyora adulta, jo no li vaig vomitar a sobre, o sigui, va poder ficar-me aquesta càmera per la gola.
Cap a dins?
I cap a dins, o sigui, molt a dins. I, escolta, molt millor, eh? Encara estic amb l'antibiòtic i amb la cortisona, però haig de baixar quilos, m'ha dit.
T'has de primar? T'ha recomanat?
Sí, per la veu, sí, ostres. Per tot plegat, sí. Això és el més
fotut. Et costa? Perquè suposo que ho has de fer a base de dieta o menjar menys?
Perquè i no som conscients de... A més, això ho escoltes quan ets jove i penses que és una gran tonteria, però a mesura que et vas fent gran i que vas agafant anys, doncs jo ara amb 55, perdre quilos és molt més complicat que quan era jove, que o sigui, tancaves la boca i feies quatre coses i era com molt fàcil. Bueno, imagino que cada cosa és un món, eh? Però és una gran dificultat perquè a més es junta tot el tema hormonal, la menopausa, etcètera, etcètera, i que el cervell, o sigui, ordenar-li de sobte dir no a determinades coses, doncs és complicat. Sí que em costa, però vaja, estem en camí, com a mínim. Alguna cosa ha començat a baixar, és que ho haig de fer, ho faig ara amb 55, o jo crec que a partir dels 60 ja serà impossible treure-me'ls, però bueno.
De seguida entrarem en matèria, abans, però, una cosa més, que m'hi vull comprometre a l'antena, perquè l'altre dia fèiem una reunió de continguts al suplement, i vam decidir que un dia farem, no sé si amb una unitat mòbil, o vindré jo a gravar-vos-ho, en directe, o no sé com ho organitzarem, però vull viure una experiència de busseig Maica Navarro a Jaume Alonso Cuevillas. Junts. Amb neoprè.
Però tu el que et mola és el del neoprè, no?
Bueno, i la imatge de Jaume Alonso Cuevillas i Maica Navarro posant-se a l'aigua amb aletes i fent-se pipí dins del neoprè, crec que l'hem d'explicar a la ràdio. Aleshores, quan quedeu, ens avises que hi enviarem un equip.
Doncs tot just vam parlar aquesta setmana, jo crec que ell puja... Clar, jo no bussejo, o sigui, jo bussejo amb aigua amb una certa temperatura. A mi no m'importa molt que estigui freda, jo no tinc el traje seco, que se'n diu, per ficar-te a qualsevol temperatura. Però el que hauries de fer és ficar-te tu també amb nosaltres a l'aigua.
No, jo és que no sé nada.
què vol dir?
Que no sé nedar, no, no. Nedo com un... com un gos, vull dir que no...
Perdona? No saps nedar?
A veure, sé nedar, però no per fer que és això que feu.
Bueno, però és que no cal nedar. És que no cal nedar. És a dir, tu baixes cap a baix.
No, no, que no m'hi veig.
Fa por.
Si hi ha un flotador, potser m'animo.
Però et fa por?
Que no soc... jo soc de sec, soc de secar.
Que no t'agrada l'aigua?
No. En meduses i en coses que no... 10 i 10.
Tens algun trauma que hauries de saber?
Feies a veure, avui el segon capítol de la història de Sabadell,
no
de les germanes Bessones, que avui hem explicat. Venga, a l'informatiu. Que el jurat popular les ha declarat culpables, les dues persones de Sabadell, per haver assassinat la parella d'una d'elles. La víctima, recordem, va morir després de rebre almenys 12 cops al cap amb una barra metàl·lica. El tribunal considera que les dues germanes el van assassinar i també condemnen el company sentimental d'una d'elles, que és qui va clavar els cops.
Estaba hablando con mi hermana por teléfono porque ella ya no aguanta más, ¿sabes? Y es normal. ¿Cómo conseguir cloroformo, Cari, para dormir y luego eso, ¿sabes? Porque este viernes
doncs
no...
eso era assassinar-lo, i eso és que el jurat popular les ha declarat culpables a totes. No hi havia misteri sobre el desenllaç, el que passa que sí que el tema és...
Bueno, hi havia una possible... una petita dubte, que és veritat que la que era parella del Pedro, de la víctima, ella va assegurar que en un principi doncs, que es va quedar al llit i que no va fer res, i per tant es podia acabar de determinar fins a quin punt els membres del jurat popular entenien que, tot i no haver colpejat a la víctima, el Pedro, totes dues eren també responsables, i demanava per tots tres la mateixa responsabilitat. I, per tant, el veredicte va ser per unanimitat. Van estar dies, eh? A més, els membres del jurat, per una cosa i altra, van ser un parell de dies que van estar deliberant. Recorda que quan un cop finalitza les sessions del judici, tots els membres del jurat es tanquen literalment, queden aïllats i comencen a plantejar, i han de respondre totes les preguntes que el magistrat els hi planteja en allò que se'n diu l'objecte del veredicte. I amb allò que han escoltat a sala, i que ho han escoltat de boca dels acusats i de tots els investigadors i totes les persones que han passat que han desfilat per aquella sala i responent les preguntes dels advocats, de la fiscalia o fins i tot del propi jurat, si té algun dubte, ells han de respondre, i consideren que totes tres van assassinar el Pedro i que tots tres van confabular per aquest crim misteriós del que a hores d'ara encara no hem sabut per què vam acabar amb la vida d'aquest home.
Quants anys els hi han caigut? Perquè una cosa és que els declarin culpables, però la pena encara no se sap ben bé, no?
No, perquè pensa que el procediment amb un jurat popular és els membres del jurat fan un veredicte, que és culpable, i ara amb aquest veredicte és el magistrat qui es tanca i ha de redactar la sentència. I en aquest redactat de la sentència el tindrà en compte allò que demanen les parts. Recorda que la fiscalia demana 24 anys i mig per tots tres, diu, entenen que és un crim premeditat i amb traïdoria, i després l'acusació també demanava aquests 24 anys i mig, i després estan les defenses. Per tant, ara és el magistrat qui redacta aquesta sentència i determina quins són les penes. I una cosa interessant, recorda que de les dues bessones, la que era parella del Pedro estava en llibertat provisional. Uh-huh. La Dolores i la seva parella, l'Isaac, que és l'autor material, i a més confesso, perquè ho va explicar que havia estat en defensa pròpia, però a més és que no havia volta de fulla, era ell o ell. Estaven a presó i cada dia eren traslladats des de la presó a l'audiència, però la companya, la Loli, anava directament des de casa seva. I en aquella mateixa, ahir mateix, el magistrat el que sí que va determinar és que la Loli ja no tornava a casa seva, sinó que s'anava directament a la presó. I per tant, ara ja sí, tots tres esperen aquesta sentència amb aquesta condemna empresonats, i imagino que, bueno, no vam poder parlar amb la que havia estat la dona del Pedro, però entenem que s'ha fet justícia perquè va ser un crim... ho explicàvem la setmana passada, d'una crueltat i, sobretot, la feia fins i tot angúnia la manera en què tots tres...
La sang freda en què parlaven i planificaven el crim.
Fins i tot, ja no és només sang freda, amb el menyspreu i amb de la manera que tractàvem i d'acabar amb la vida d'una persona. Allò de cari, pa esto, le pones el cloroformo, tal, enfotent-se, i dius, ostres...
Doncs justícia per el Pedro en aquest crim de Sabadell, les Bessones i l'Isaac declarats culpables. Avui, però, ens fixarem en una altra història també d'actualitat, un altre crim, en aquest cas, que va tenir lloc fa tot just una setmana, només dissabte passat, a Reus. El protagonista d'aquesta història es diu José María Zafra. Vivia en una urbanització de Reus, assegut en un bar, truca als Mossos i un advocat de l'empresa Legalitas i els diu que ha matat un home. Explica que ha matat un home i que ha intentat cremar el cos al jardí de casa seva.
Sí, i a més, vaig poder estar la setmana passada, em vaig acostar a Reus una mica per intentar entendre també aquest crim, i tot just la casa del José María Zafra, imagina't, una urbanització, i a més del nord de Reus, una urbanització que de molt a l'estat, hi ha unes cases increïbles, però és veritat que aquesta estava molt, molt deixada. La porta de l'entrada del recinte era oberta, i res, doncs vaig ficar el cap, no podia ser d'una altra manera, no vaig entrar, però vaig ficar el cap. I encara estava en el jardí les restes de la fogata que havia fet amb el cos de la víctima. De fet, els veïns de les cases del costat van sentir un olor estrany i també van trucar als 112. Però és que prèviament aquest home, que es veu, explicaven els veïns que, i fins i tot un familiar seu, un germà, ho explicava amb un company del Diari de Tarragona, que era un home, ara en tenia 73 anys, que havia acumulat una gran fortuna. I, bueno, va entrar com en decadència i es dedicava en els últims anys a organitzar unes festes en aquella casa que també van provocar conflictes amb els veïns, etc. I en els últims temps s'havia dilapidat la fortuna de tal manera que, bueno, que llogava habitacions, i era tot una cosa molt estranya. La casa estava molt deixada, tot el jardí, l'or, tot era un gran desastre.
Doncs els Mossos arriben a casa després d'aquesta trucada i d'aquest avís de l'home, troben un cadàver al mig cremat,
sí.
Per tant, es confirma el relat que han sentit per telèfon i automàticament, evidentment, detenen l'assassí confés. Sí. Qui és la víctima?
De la víctima en sabem molt poques coses. Només sabem que és un veí també de Reus, 67 anys, es coneixien de tota la vida i sovint es barallaven. I eren baralles que ningú pensava que acabaríem amb aquest resultat. O sigui, era impensable. Eren baralles que havien pujat de to en algun moment. I fins i tot, dues setmanes abans del crim, el José María Zafra, el carter de la urbanització, li entrega una citació d'un pels jutjats. I ell, el José María Zafra, verbalitza amb el carter: ostres, mira, estic content perquè tinc un merder amb un... Mira, ja s'ha judicialitzat un conflicte que tinc amb un tio que, ostres, que érem amics, però al final la cosa s'ha anat de madre. Per tant, allò havia acabat en denúncia i allò estava en vies... Bueno, que ell entenia que de resoldre aquests conflictes que tenia amb aquesta víctima. El que fos, tots dos estan a casa del José María Zafra, pel que sigui, perquè no ha volgut declarar. El que sí que sap és que l'assassina amb una arma blanca, passa la nit amb el cos i finalment decideix desfer-se fent aquesta fogata o foguera a l'entrada, a més, gairebé a la porta de casa seva. En aquell moment torna cap a casa i amb una llibreta que té a sobre de la taula comença a anotar i a buscar telèfons. Busca el telèfon de la Guàrdia Civil de Tarragona, també busca el telèfon de la Policia Judicial de la Policia Nacional de Tarragona, i finalment se'n va a un bar del centre de Reus, el bar Victòria, i truca primer al 112, l'operadora Li pregunta, doncs, una conversa, digui'm, no sé, 112, tal, doncs miri, és que acabo d'assassinar un home i està just ara mateix cremant al jardí. Un moment que li passo a Mossos. Imagina la conversa. I és veritat
no,
que
no
Mossos...
No me la imagino, la veritat,
bueno,
mai.
Doncs Mossos, el mosso que l'atén, aguanta la conversa i guanya temps per enviar la patrulla a l'urbanització. El que passa és que, pel que fos, aquest home penja i truca a Legalitas, on ell és client, i parla amb el seu assessor legal i, doncs, escolta'm, que ha matat a un home i que està cremant. I aquest home s'espanta i truca ràpidament també a Mossos i tot just les dues trucades coincideixen, la patrulla arriba a casa, troben, evidentment, que hi ha foc a la porta, que s'està cremant el cadàver d'un home, i una altra patrulla està a direcció al bar Victòria, on detenen l'individu.
Entenc que ja està en presó provisional, pendent del judici,
van declarar presó. Sí, al final no hi ha molt... És, doncs mira, un crimen... A més, pensa que parlava amb la gent de Tarragona, tots just havien tingut com dos crims molt seguit. Aquest, una setmana abans, va haver-hi un tiroteig a la porta de la comissaria, de Mossos, una trifulca entre dues famílies que venia de lluny, i un home va disparar amb un altre des d'un balcó i tot just, bueno, el va assassinar a la porta de la comissaria. Per tant, han tingut feina als homicidis de Tarragona.
Déu-n'hi-do la història aquesta setmana que ens porta la Maica Navarro des de Reus. 10:21, de seguida acabem. Abans, però, avui et llegia La Vanguardia valorant i explicant aquest dispositiu de seguretat dels Mossos d'Esquadra després del conflicte de Hamas amb Israel. Es mantem amb 4 sobre 5, per tant, això no canvia, Maica, no?
Sí, és molt important, jo crec que
L'alerta terrorista,
sí, sí, ahir es va celebrar aquest gabinet antiterrorista. Es van ser convocats tots els responsables de Mossos d'Esquadra i va ser important perquè ja fa un informe el responsable de la Comissaria General d'Informació de Mossos. Aquest responsable té el control, o sigui, dirigeix aquests Mossos que s'encarreguen de... Doncs escolta, d'investigar per prevenir, evidentment, qualsevol atemptat terrorista, i que estan a sobre de tot allò que pot tenir indici, i que està en contacte permanent amb el Servei d'Informació de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional, amb el CNI, i que assisteixen cada setmana amb aquesta reunió que es celebra a Madrid del CITCO, on tota la gent, tots els cossos policials, tota la intel·ligència en tot el tema que té a veure amb terrorisme, comparteixen idees. I el que va explicar, entre moltes coses, el que va explicar aquest intendent Carles Hernández, que és el seu nom, és que en aquests moments no hi ha una amenaça real a Catalunya d'atemptat. No hi ha una amenaça. Però estem en un context, que és el que és, que és el context d'Orient Pròxim, i amb les derivades que pot implicar aquest context. Per tant, l'alerta no la determina. El nivell d'alerta en el que estem es concreta en el Ministeri de l'Interior en aquestes reunions setmanals. I a l'última es va determinar que es mantenia aquest nivell 4 sobre 5 perquè no hi ha una amenaça, no hi ha un risc imminent d'atemptat, que és el que implicaria estar en un cim. Per tant, és molt important. Entrem en uns dies complicats perquè jo crec que de manera interessada hi ha certs moviments que intenten forçar una situació de por i d'histèria col·lectiva.
Parlat,
ahir
parlat,
a l'Hospital General de Catalunya una falsa alarma i aquests bulos
Però i la situació que tens a França, que és país veí...
Efectivament. I aquests bulos que circulen. Per tant, 4 sobre 5. 4. Això sí, un 4 reforçat. Què vol dir aquest 4 reforçat? El que vol dir és que vostè segurament, ara mateix, si van a l'estació de Sants, a l'aeroport, a la Sagrada Família, veuran molta més presència policial uniformada, i aquella que no veuen. I és possible que en un moment donat un d'aquests Mossos de la Brigada Mòbil o de l'Arro amb un subfusel se li apropi i li demani la documentació per identificar. Hi hauran moltes més identificacions, perquè si fins ara vostès veien que aquests agents de la Brimo davant de la Sagrada Família estaven amb el subfusel caminant amb una actitud passada, passiva, perquè estaven una mica en una posició de reactiu, d'actuar davant qualsevol incident, en aquesta ocasió el que se'ls demana és una actitud molt més proactiva. És a dir, identificaran cotxes, identificaran persones, per tant, tranquil·litat. O sigui, tranquil·litat. Hem de continuar amb les nostres vides. Amb les nostres vides, amb tranquil·litat, perquè no hi ha una amenaça.
Queda clar el missatge. 5 minuts per arribar a 2:15 del matí. Ho deixarem aquí amb la Maica Navarro. Per cert, em vols recordar que avui és un...
Ahir a la nit, a les 8 del vespre, la Pepa Bueno donava una exclusiva fa 3 anys, quan encara estava a la cadena SER, i era que avançava en exclusiva com l'Audiència Nacional havia absolt el major Josep Lluís Trapero.
Tres anys ja de l'absolució del Trapero?
3 anys de l'absolució del Trapero, però que és molt important.
Home, recordo aquell moment de l'Olga Tubau, la seva advocada, amb aquell al·legat final en què es va emocionar.
Sí, 3 anys de l'absolució. No, però és molt important fer aquesta mirada amb la distància. Aquella sentència no va absoldre només amb un major, amb una intendenta Teresa Plana i els càrrecs de la Conselleria d'Interior. Aquella sentència va absoldre a tot un cos de Mossos d'Esquadra i va permetre que a dia d'avui continuem tenint Mossos, perquè si aquella sentència hagués estat condemnatòria, avui no estaríem parlant de Mossos.
A veure si un dia s'anima a parlar el major Trapero. Gràcies, bueno, Maica Navarro. Venga. Fem una pausa i de seguida tornem.
Ens veiem a l'aigua.
Ah, sí, amb el neoprè. Ara tornem amb la Txell Feixas. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.